una literatura que es fixa en el detall, en un rínxol de cabell, en un primer pla i sobretot en les relacions entre persones en aquest inici de segle XXI. Amb 29 anys, Iransu Landaluce ens explica històries on la soledat, la tristesa i la incomunicació són les protagonistes, però sempre amb una pàtina de poesia que les fa molt més agradables, passatgeres i entranyables. 8 històries que formen part d'un trencaclosques, d'un puzzle que ens ajuden a conèixer a diferents vessants d'una noia jove, un personatge que vertebra doncs, aquest llibre anomenat Los cuidados de Julia, editat per Xordica. Iransu, bona nit i benvinguda al Cabaret Elèctric. Estem molt contents que estiguis aquí al programa, justament ara que acabem de penjar l'enquesta a la nostra pàgina web. No sé si tu també tens alguna opinió relacionada amb els programes de llibres, tu que estàs tan relacionada amb la literatura, si realment els mires o penses que els llibres s'han de llegir, la tele és una altra història.
Jo de l'enquesta em quedaria amb la quarta opció, que és difícil trobar un format per llibres, sobretot a la tele, no? Que parlàveu dels programes de la tele, perquè clar, la tele és una cosa pensada per imatges i els llibres són just tot el contrari, no? És difícil fer un bon programa.
Nosaltres avui presentem el teu primer llibre. Jo no sé si fa molt de temps que has estat convisquent amb aquesta Júlia i amb aquestes idees, perquè una cosa és publicar i l'altra és escriure. Publiques amb 28-29 anys, però potser fa molts més anys que estàs escrivint, tot i ser jove.
Escrivint estic des de sempre, no? Però així ja més seriosament doncs, des de fa 3-4 anys. I amb el llibre vaig estar un any més o menys treballant. I sí, convisquent amb la Júlia cada dia pràcticament.
Nosaltres avui discutíem a la redacció si el fet de voler ser escriptor és una professió que es tria o una mica l'escriptura et tria tu, és a dir, escrius perquè tens una necessitat d'escriure.
Sí, s'escriu perquè tens aquesta necessitat, però suposo que en algun moment has de prendre la decisió de voler fer-ho més seriosament, perquè porta molta feina també, no? No és només una qüestió de posar-se si el dia que et ve de gust, sinó que has de tenir una disciplina i bueno, això suposa que has de prendre una decisió.
Suposo que primer hi ha aquesta pulsió, aquesta passió i després el que tu comentes, no? La disciplina i trobar una lògica tot plegat. I en aquest cas, en la teva primera obra, tu tries una mica el format de conte curt, de fet són 8 històries, però que realment, quan te les acabes de llegir totes, bé, al començament ja te n'adones, no? Doncs que tot forma part d'una mateixa història, que són contes, però està a mig camí del conte i la novel·la.
Sí, bé, això va ser una cosa una mica improvisada. Jo vaig començar treballant en el llibre com pensant en escriure un llibre de contes, però el personatge de la Júlia em va agradar molt i havia sortit ja en un parell de contes que havia escrit abans, llavors vaig pensar que podia fer una sèrie i que ja sortís en tots els contes. I després vaig tenir la idea de fer una trama que pogués aparèixer en tots. I finalment em sembla que és més una novel·la que un llibre de contes.
Una Júlia que jo no sé si realment està basada en algun fet autobiogràfic, que tu copses molt doncs, el que seria les relacions humanes, sobretot entre gent jove al segle XXI, està claríssim que com a mínim aquest punt de realitat el té, però com que dediques el llibre a molta gent i entre ells a un tal Julián, que dius que t'ha regalat la seva història, doncs jo no sé si Julián és una mica, aquesta Júlia és una mica un homenatge al Julián.
No, de fet no tenen res a veure, és un amic que em va explicar la història de l'ocell, ell va trobar un ocell i el va cuidar, llavors tots els detalls sobre com cuidar l'ocell i tal me'ls va explicar ell.
És un ocell que és un falcillot, en castellà és un vencejo, que és com està originàriament escrit aquest llibre, Los cuidados de Julia, i que va doncs, apareixent també a totes les històries. És com un personatge secundari, com un detall, però que fa d'eix vertebrador igual que la mateixa Julia, no? És així.
Sí.
Tú soy feliz. Si estamos fatal, ¿por qué sonríes así?
Si estamos fatal perquè sonries així. És un grup que es diu Francisco Nixon i de fet a vegades les lletres ens han recordat una mica el gust amb el que et quedes quan acabes de llegir part d'aquestes històries de Los Cuidados de Julia escrits per la Irantxu Landaluce, no? Històries on sembla que sigui difícil poder estar amb la persona que realment estimes, la majoria de vegades són triangles amorosos, que pots accedir més fàcilment al que no estimes que amb el que voldries estar de veritat, no? Un món que no sé, deu ser el que t'interessa ara.
Sí, jo volia parlar sobretot de la manca de comunicació, no? I dels malentesos i de com la manca de comunicació de vegades ens pot fer sentir més sols del que realment estem, no?
Era una mica això, i de fet la teva manera d'escriure, ara que comentàvem el tema d'aquest falsillot, del vencejo, doncs és molt una escriptura sobretot de detall. Tu deies que costa portar la literatura a programes de televisió, però la teva literatura té un punt de primer pla, no? De cinema de primer pla. A vegades doncs unes mans que rossen, una mirada que no es pot mantenir fixa als ulls. Tens aquest tipus de literatura molt del petit detall, no?
Bé, jo treballo molt amb imatges. Moltes de les idees apareixen amb una imatge primer i després ja ve la història, no? No sé si és potser per la meva edat, perquè ja som una generació que està molt influenciada per les imatges, o no, és una cosa meva i no té res a veure, no sé.
Una literatura de detall on també argumentalment els detalls són importantíssims en algunes històries, no només amb l'ocell, sinó que una simple agulla de cabell pot desencadenar tot un drama, no? Et fixes molt en anar construint tot, que al principi sembla que sigui simplement una descripció i t'agrada que al final tot acabi quadrant, no?
Sí, bé, jo volia que totes les històries fossin molt subtils, no? Que el lector pogués anar traient conclusions dels petits detalls, no? Que no estigués tot dit. I per això de vegades els objectes doncs, van molt bé, perquè amb un objecte pot ser un símbol per dir moltes coses.
Conversant amb la Irantxu Landaluce, Los Cuidados de Julia, editat per una editorial de Saragossa que es diu Xordica, que cuida realment molt les edicions. Jo no sé si va ser difícil que poguessis entrar en contacte amb ells o realment va ser fàcil.
No, va anar tot una mica per casualitat. Jo treballo a la llibreria Taifa, al carrer Verdi, i bé, un dia va passar per allà l'escriptor Félix Romeo, va saber que jo havia escrit un llibre i
inèdit en aquell moment.
Sí, 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 i em va dir, bé, jo he de dinar avui amb aquest editor, si vols li puc donar. I li vaig donar el manuscrit, li va agradar i així ha estat com he publicat el meu primer llibre. Uh-huh.
De fet, tu has estat vivint en diferents ciutats, no sé si del món o d'Espanya, tu ets de Gasteiz, de Vitoria-Gasteiz,
sí.
Vas venir a Barcelona fa 6 anys a fer un curs d'edició, uh-huh. I a ti vas quedar. No sé per quines altres ciutats havies estat abans.
Jo vaig tenir la sort d'estudiar a Salamanca, que és una ciutat molt maca per estudiar, i vaig estudiar Filologia Alemanya, llavors vaig viure també un parell d'anys a Alemanya, a Berlín i a Bonn.
Uh-huh. I per què finalment una ciutat com Barcelona?
Vitoria se'm feia massa petit I vaig venir aquí per fer un postgrau d'edició, vaig començar a treballar aquí i em vaig quedar. I no sé, m'agrada Barcelona perquè té les oportunitats que té una ciutat gran per fer coses, però al mateix temps no és massa gran.
I comentàvem que havies entrat en contacte amb l'editorial Xordica doncs, a través de la llibreria Taifa, on tu fa 3 anys que hi treballes, una llibreria que els oients potser no se'n recorden del nom, però és famosa perquè té sempre frases escrites en una pissarra de guix que volen remoure una mica la consciència. Penso que podríeu editar un llibre només amb els aforismes que escriviu amb aquesta pissarra. Tu, de fet, li dedicaves el llibre al Julián, també a Batlló, que és el propietari o com a mínim responsable de la llibreria, i no sé si Ariel i Maite que també són companys teus de treball, o perquè l'has volgut dedicar molta gent al llibre?
Sí, vaig pensar que com que era el primer llibre li havia de donar les gràcies a molta gent perquè sense ells no, mai l'hauria escrit. La Maite és una companya de la Libri, és una llibretera també, vaig treballar amb ella durant un temps, i l'Ariel Rivadeneira és el director d'uns tallers literaris on vaig anar donant un temps. I que també em va ajudar molt. Tots tres són persones que van creure en mi i jo crec que en el moment en què comences això és molt important perquè és difícil creure en la idea en la que estàs treballant.
El fet de que tu treballis en una llibreria és positiu perquè tens un accés sobretot molt a les novetats editorials, tot i que és bo poder trobar fons també a les llibreries, o fins i tot t'arriba a estressar perquè et voldries llegir moltes coses i no ets capaç d'acaparar tot el que arriba perquè n'estàs tan al corrent, no?
Sí, bueno, surten moltes novetats ara i és impossible estar al corrent de tot el que es llegeix. Jo més aviat llegeixo llibres de fons, però treballar a la llibreria em va molt bé perquè estàs en contacte amb altra gent que també llegeix i pots parlar de llibres i sobretot amb el Batlló parlo molt de llibres i aprenc molt d'ell.
Tu creus que per un jove escriptor treballar en una llibreria és positiu?
Sí, jo crec que sí. També t'ajuda a tenir una visió més realista del que és la literatura i del que és el món del llibre.
I quan parles d'aquesta visió realista és perquè a vegades doncs, també es venen llibres que tu penses que no haurien de ser doncs, veritablement bestsellers, però al final és el que agrada més a la gent i que l'estar en contacte amb el públic tu pots copsar, no? Que és el que més es ven.
Més que per això, perquè surten moltes novetats. Llavors veus que bé, publicar un llibre està molt bé, però també hi ha molta altra gent que ho està fent i que està intentant fer-se un forat en el món del llibre. No?
Ara què és el que està funcionant? Després ja parlarem també dels teus gustos i influències, però ara que arriben aquestes dates, que moltes vegades un regal també és un llibre, sí. I us arriben doncs, una mica de reforços a la llibreria Taifa,
sí.
Què és el que esteu venent més?
Funciona una mica de tot, no? Funcionen els bestsellers d'ara, com no sé, la Catedral del Mar, que és el bestseller del moment, però també altres llibres com l'últim del Murakami, que és un autor que a mi m'agrada molt.
Kafka a la platja.
Sí. I no sé, també el llibre de fons, que almenys allà a la llibreria continua funcionant molt bé, com no sé, La conjura de los necios o El Rayuela o llibres així.
I a tu què és el que més t'agrada? Autors que t'han influenciat.
I a mi, bé, ara que he dit Rayuela, el Cortázar precisament és un autor que m'agrada molt, sobretot els contes. I després també la Natalia Ginzburg, que és una autora italiana, m'agrada molt, sobretot pel seu estil, perquè fa servir frases molt curtes, que sembla que no diuen res, però està dient molt més del que diu la frase.
McCullen també em sembla que t'agrada.
Sí, la Carson McCullers, que sí, és una autora nord-americana que està una mica oblidada, que no sé, es coneix més l'Steinbeck o el Faulkner i jo crec que les seves novel·les estan al nivell dels altres també.
Erori bana izere gorantz erori naiz nola ura zalaratzen arraina. Thank you.
Ara que parlàvem de llibreries, també aquesta setmana hem conegut que l'Associació d'Editors en Llengua Catalana havia fet aquest estudi de que sobretot és més en les llibreries petites on a l'aparador un de cada tres llibres és en català, que a les grans superfícies és un de cada sis. No sé si tu mai t'hi has fixat amb aquest tema del llibre en català o el castellà, la seva visibilitat, ho dic perquè és notícia de la setmana, no?
No m'he fixat gaire, però la veritat és que surten molt més llibres en castellà que en català i es venen molt més, no? Llavors a la llibreria, encara que de vegades sí que dius, va, posem alguna cosa més en català, finalment també has de posar el que vens i el que tens, perquè de vegades tampoc hi ha oferta de bons llibres en català, no? O de llibre de butxaca en català, per exemple, que surt molt poca cosa comparat amb el que surt en castellà.
Tu parles basc i escrius basc o no?
El parlo, perquè ara ja fa temps que...
Parles millor el català ja, finalment.
Ara parlo millor el català que el basc, sí.
Ho dic perquè tu vas triar directament a escriure en castellà, és la llengua en la que et sents còmoda.
Sí, és la llengua que parlen els meus pares i en la que em sento més còmoda.
I per què et va seduir per això l'alemany? Quan vas estudiar filologia alemanya, era per la llengua o realment per la seva literatura?
Només aviat per la llengua. I bé, simplement també perquè volia estudiar una llengua estrangera i vaig pensar que tindria més sortides que una altra i bé, després em va començar a agradar molt quan em vaig estudiar.
I pensant en futur, estàs escrivint ja alguna cosa, encara que tardi a sortir, però ja estàs allò amb aquesta disciplina que comentàvem al començament, doncs anant treballant a poc a poc alguna nova novel·la?
He començat una novel·la ara, sí, però encara em queda molta feina.
I el tema de la incomunicació, la soledat, aquesta mirada poètica, ètica i segueix sent?
No ho sé, encara. Probablement serà menys poètic i una mica més dur en alguns temes i espero que no massa trist.
Doncs Iranzo Landaluce, ella és l'autora de Los Cuidados de Julia, de l'editorial Chordica, un llibre que us recomanem des del Cabaret Elèctric. Et presentem, Iranzo, a la Maria Lluïsa Banyols. Maria Lluïsa, bona nit. Acosta't al micròfon, Maria Lluïsa. Ella és la somillera del programa i sempre ens porta doncs, vins, caves, ara que estem en aquestes festes, parlem de vins ecològics o de vins amb nous raïms o amb raïms antics, però sempre, abans d'entrar en el nostre tema, sempre intentem maridar el personatge del dia amb un vi. Jo no sé què se li escau a l'Iranzo.
Bueno, no sé, sembla una noia molt tímida, molt reservada, molt, molt secreta, però jo crec que has fet referència una vegada o dos, em sembla, amb un ocell, no? M'ha vingut a l'idea un vi de Conca de Barberà, de Catalunya, d'aquí, que es diu la Llopetera, i que concretament té una etiqueta amb un ocell una mica inquiet, no? I aquí, pots veure la foto, la tinc aquí.
Veus? A veure, sí.
Aquest ocell.
La podem... Espera, que l'ensenyarem a la càmera web, que ara veiem a l'Iranzo. A veure si puc enfocar-ho. A veure si trobem... Sí, la Llopetera. La Llopetera, si es veu poquet, sí.
És un ocell molt inquiet, no? Amb una cosa, amb un bec molt fi, així, és una cosa que sembla una mica i m'ha fet pensar, no? És un vi d'una bodega molt petita que treballa molt bé, també treballa biodinàmic, ja saps que el carinyo que tinc per aquest tipus de vi.
Per aquest tipus de vi ecològic, sí.
Ecològic. I, bueno, aquest n'és un i... I és de la nostra terra, i trobo que l'aniria molt bé.
Molt bé, doncs mira, la Llopetera, un ocellet que potser sí. Algun dia acabarà sortint també en algun conte de l'Iranzo. Moltíssimes gràcies i fins la propera novel·la, que vagi molt bé.
Gràcies.